El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Hi ha un esdeveniment informatiu que malauradament ens ha acompanyat durant aquests 6 anys que justament nosaltres vam començar a fer aquest programa, la guerra de Síria, un conflicte que ha deixat d'obrir potser portades dels informatius, però que continua viu i que no el volem oblidar. El país es manté en un estat de violència i de crisi permanent. La meitat de la població ha hagut de marxar de casa, com sabeu, però malgrat tot hi ha qui dona la guerra per acabada, com si això ja hagués passat.
És clar que tens por. Intentava que els meus fills no s'assabentessin de res. No volia que ho sabessin. Pregava perquè s'acabés la guerra abans que ells en fossin conscients. No volia que ho veiessin. No és agradable, la veritat.
La plaça Al-Hatab era una de les millors zones d'Alep. La visitava gent de tot el món. Francesos, alemanys... No hi havia res més maco. La gent es quedava a dormir al carrer. I trobaves de tot. Or, carn, fruita, peix... Tot el que busquessis. Però quan van arribar, ho van saquejar i arrasar tot.
Alep es va convertir en una ciutat negra i fosca. Quan es feien les 6 o les 7 del vespre, a l'hivern, la ciutat es quedava deserta. Quan miraves per la finestra, veies el cel enganxat al terra. Tot era de color negre fosc.
Estàveu sentint ara extractes d'un documental que podreu veure diumenge, aquest diumenge, al 30 minuts de TV3, després del Telenotícies Vespre. Això era casa meva. És un treball d'en Xavier Segura, protagonitzat per Gabriel Garrum, mig català, mig sirià, tornant a Alep, que és la ciutat de la seva família paterna. Avui amb nosaltres tenim aquí en Xavier Segura, realitzador de la productora Lavínia, que ha combinat la feina al dia a dia amb aquest projecte personal basat en el viatge que el Xavi va fer a Síria l'estiu passat, acompanyant en Gabriel Garrum, siriano-català. Molt bon dia, Xavi.
Bon dia.
Tenim en Gabriel, que ens escolta des de Beirut. Ell és politòleg, està fent el doctorat sobre la guerra de Síria, precisament, al King's College de Londres, però és a Líbia, que com sabeu, és un dels països que més atén als refugiats de la guerra de Síria. Gabriel, bon dia. Ens sents,
hola,
Gabriel?
Hola, bon dia.
Com estàs? Com estàs?
Bé, aquí.
Tot bé?
Apropet de Síria.
Apropet de Síria. I també hem convidat, i ho fem tan sovint com podem, en Ricard García Vilanova, com sabeu els que escolteu al matí de Catalunya Ràdio, fotoperiodista, freelance, col·laborador d'aquest programa que ha dedicat els últims anys a informar sobre la guerra de Síria, ens ha ajudat a entendre-ho, i especialment el fenomen de l'ISIS, del califat d'ISIS. Ara ha tret un llibre meravellós, si us plau, busqueu-lo a l'editorial Bluma, un llibre editat d'una manera increïble amb la seva feina, Fate to Black, Ascens i caiguda d'ISIS, un recorregut dels viatges que ell ha fet a Síria, a l'Iraq i a Líbia del 2011 al 2019. Molt bon dia, Ricard.
Bon dia, Mònica.
Gràcies i ben tornat.
A tu.
Escolta, per no oblidar-nos, ara com està la situació? Perquè tu has tornat fa quan?
Allà. Fa res, fa 4 o 5 dies, i realment la situació cada vegada és més difícil, perquè cada vegada hi ha més enfrontaments, hi ha moltes cel·les romans, l'estat islàmic, i es preveu que en un futur, si la cosa no s'estabilitza, doncs, pot ser que hi hagi enfrontaments, però a gran escala.
Perquè nosaltres ara, com que ho hem deixat de banda de la primera línia, és com si la guerra hagués acabat, però allà hi ha un problema, no només econòmic, no només civil, no només de la població civil, de reconstrucció, etc, sinó també de que no se sap qui mana a cada lloc, no?
Sí, hi ha una partició del país, un projecte de la que es diu Síria Democràtica, no?, que integra el que són àrabs, assiris i kurds. Però aquest projecte, pues, bueno, en principi, era una cosa, es va plantejar com aquesta idea política d'una regeneració, d'un canvi, no? Però realment, degut a la gran població sunita que hi ha, pues és de difícil integració dintre del que és el context d'aquest país, no? I, per una altra banda, també tens zones partides amb el règim i també tens zones, diguem, sota la influència de grups jihadistes.
Clar, en Ricard ha anat posant el termòmetre sistemàticament i periòdicament a la guerra de Síria i diu, estic molt preocupat perquè pot tornar a saltar i pitjor. Però per en Xavier i el Gabriel, evidentment, que el cas és molt especial, el teu viatge, Xavier, va ser el primer, no?
Va ser el primer, sí. Sí, sí, no havia anat mai. I res, va sortir l'oportunitat amb el Gabriel, perquè el Gabriel anava allà a fer unes entrevistes pel seu doctorat, i li vaig dir, escolta, fins a quin punt és possible que jo em pugui apropar allà amb tu i...
I treballar pel documental.
I convidar, exacte. En un principi no volíem fer un documental, simplement eren allà a cobrir les entrevistes, i va ser quan allò va començar a ser real que vaig dir, escolta, potser puc anar allà i com jo no estic licitat al 100% per parlar de Síria, perquè no tinc el coneixement que tens tu, però crec que sí que puc parlar de tu, no? Sobre la teva història, perquè conec la teva família, i res, llavors vam dir, doncs aviam, intentarem fer amb el que facis tu allà les entrevistes i les entrevistes que et faci jo, un viatge entre l'anàlisi i la part més personal del Gabriel.
Perquè, Gabriel, tu hi anaves amb el teu pare, no?
Sí, 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 vam anar amb mon pare. Aquesta és la segona visita que he fet després de que comencés la guerra. La primera va ser l'octubre del 2017.
I anàveu, vau estar a Damasc i a l'Alep?
Vam estar primer a Damasc una setmana i després vam fer una setmana a l'Alep, exacte. També són dos realitats dins del propi país. Sembla que són ciutats semblants perquè estan controlades pel govern les dues, però tenen dinàmiques molt diferents i la guerra s'ha viscut de manera molt diferent.
Clar, en Ricard, en aquest llibre Fade to Black hi ha fotografies justament d'Alep, de quan els bombardejos, de quan la població civil era massacrada. Realment les fotografies, veure aquest llibre, llegir aquest llibre, mirar aquest llibre, és entendre el drama d'aquesta població que ara segurament a l'Epta l'has trobat molt diferent de quan hi has estat en altres ocasions, no, Ricard?
Sí, bueno, jo l'última vegada que entro a l'Ep és justament al final de la guerra, abans que es recuperi pel règim, no? Ara no sé exactament com està, el Gabriel ho podrà explicar, però la situació en aquell moment era bastant desesperada, no? Era una ciutat totalment destruïda, sense serveis, sense absolutament res de lo que havia sigut, una bomba del que havia sigut la ciutat, no? Realment la gent va patir les conseqüències directes i potser per mi va ser una de les raons principals a les quals l'Estat Islàmic penetra i s'expand dintre d'aquesta ciutat i de moltes altres dintre del context de Síria, no?
I ara, Gabriel, quina és la situació d'Alep?
Alep, clar, després de la guerra tota la part del centre històric va quedar assolada, tota la part sud i est de la ciutat, que són les que van rebre més bombardejos, estan totalment devastades i bastant buides, la veritat, de població, i s'estan intentant fer algun que altre projecte de reconstrucció, però és més maquillatge que una altra cosa, és a dir, comences a veure algun tipus de reconstrucció a la zona de la Ciutadella, a la zona més cèntrica, però en la gran majoria són projectes privats i tenen més un punt de quasi de propaganda que no pas de reconstrucció real. I és una ciutat que ha perdut tota la gran part de la seva població. En el nostre cas, que som una família cristiana, gran part dels cristians ja no hi són, tots els veïns del nostre barri no hi són. Per tant, és una ciutat que de tota la riquesa que tenia abans, riquesa ètnica, lingüística, comercial, històrica fins i tot, doncs ha quedat en pedra i en sorra.
Clar, i després d'una guerra, la transició, qui mana, quins lideratges hi ha en un país que, en aquella zona que estat islàmic s'havia fet fort, ara ja no controla el territori, però això no treu i no esborra que no hi pugui haver influència d'estat islàmic sobre la població civil, no?
Sí, de fet, una de les coses que la gent té, o la perspectiva que aquí es té, sobretot, és que va ser derrotat l'estat islàmic com el califat, i és cert, o sigui, l'estat islàmic va ser derrotat perquè ja no té el terreny que l'otorga la potestat de dir que és un estat, no? Però, per una altra banda, sí que té molta influència en moltes zones i, sobretot, en molts altres països, no? I això és potser és l'amenaça més gran que tenim ara i potser és una amenaça, en aquest sentit, molt més perillosa que abans, no? Perquè intenta contrarrestar tot el poder que tenia de difusió i, sobretot, de captació amb actes cada vegada més virulents, terroristes, no?
Suposo, Xavier, que quan vas anar allà per primera vegada era veure de quina manera l'estat islàmic era present en les converses de la gent amb la que parlàveu, no? També.
No sortia gaire. Els hi costava, sí, sí. Nosaltres també vam fer una aproximació una miqueta intentant no entrar en el posicionament polític i el nostre anàlisi era molt més de com era la teva vida abans de la guerra, com era la teva vida durant la guerra i com és ara, no?, després de la guerra. Intentàvem no entrar molt en aquests temes polítics perquè tampoc ens interessava en aquell moment pel documental. Però sí que és cert que de forma natural podies veure cap a on tirava una miqueta el posicionament polític de zones que estaven controlades pel règim.
Gabriel, perquè sempre diem que quan hi ha un totalitarisme, un terrorisme com el d'Estat Islàmic, si no hi ha una població civil que s'ha empassat el discurs, que l'ha socialitzat, és molt difícil d'aguantar, no?
Sí, sí. Tota la brutalitat que nosaltres hem pogut veure d'Estat Islàmic, òbviament, hi ha gent que ho ha trobat legítim i la gent que no ho ha trobat legítim però ha estat socialitzada en aquesta ideologia, sempre és molt complicat revertir-la. I com deia el Ricard, l'Estat Islàmic no té presència territorial des d'un punt de vista formal, no la té a Síria, no la té a Iraq, però això no treu que l'Estat Islàmic, des d'un punt de vista d'insurgència, no sigui igual de perillós o més que abans, perquè ara és indetectable, especialment a l'Iraq, i tampoc creu que altres països la seva influència es pugui estar expanent, i exactament és el que està succeint. Per tant, una cosa és acabar amb el problema sobre el terreny de manera formal, una altra és acabar amb la insurgència o acabar amb altres pràctiques de caire més terrorista que pugui tenir el grup, i l'altra, que és encara molt més diferent, és posar solució als problemes que han pogut donar lloc a l'existència pròpiament d'aquest grup.
Clar, i quan heu estat allà, Ricard, la percepció de que la guerra s'ha acabat, en presència com hi ha de forces estrangeres allà en aquell país, com es viu? En un moment on haurien d'estar intentant articular la reconstrucció d'aquest país devastat, no?
Bueno, la gent té una visió totalment desdibuixada, no? Justament per això, perquè consideren que la guerra s'ha acabat, el que dius tu, però per una altra banda pues, segueixen havent, no?, tropes estrangeres, també hi ha un exèrcit, vull dir que al final la gent es va adaptar una mica al dia a dia del que va succeint, sobretot al seu país, no? Una cosa molt important que volia dir és que l'Estat Islàmic, que jo sí que he viscut el creixement i el naixement dintre de lo que és Síria, no? Al principi donava una imatge molt, molt diferent del que realment era, no? O sigui, ells entraven d'una forma, diguem, molt suau, molt amable, intentant donar...
A través de la conquesta social, per fer-li creure a la gent que escoles, que salut, no? Per la base.
Justament, i a partir d'aquí, llavors, un cop tenien ja el poder dintre del territori, llavors ensenyaven la seva veritable cara, no? Llavors el problema és que molta gent que es va posicionar després va donar compte del que realment era, però llavors ja era massa tard, no? També he de dir que l'Estat Islàmic té la presència, o ha tingut la presència que té, sobretot a Síria i altres llocs, perquè en un determinat la població civil tenia l'opció de quedar-se i morir, tenia l'opció d'intentar fugir, potser no volien perquè era casa seva o no tenien els recursos econòmics per fer-ho, i la tercera opció era lluitar contra el règim, contra el govern, no? Llavors, en aquell moment, en aquella època, el 2012, el grup que més poderós o, diguem, més logística tenia eren els grups extremistes, no? Passat per Al-Rashà, Mujahid al-Nurra, després, posteriorment, Estat Islàmic.
Estava pensant, Gabriel, que tu ara que ets al Líban i a Beirut ets, i a la vora hi ha els camps de refugiats on hi ha més població refugiada, fugida de la guerra síria. Sempre parlem de l'incompliment d'Europa amb l'acolliment, no? I en canvi el Líban és el país que més ha hagut d'entomar els efectes. La gent que viu al Líban i que estan pensant en el seu país, pensen en tornar, pensen en construir una vida on puguin, però fins que la situació síria no sigui més clara, doncs no tornar, com ho vius, això?
Sí. Bueno, aquest és del debat que han aparegut en l'últim any. Tota la idea del retorn de refugiats, com gestionar el retorn de refugiats, si el retorn de refugiats és necessari, just, segur, etc. I el Líban és dels països que, òbviament, tant el Líban com Turquia com Jordània, països del voltant, són els països que tenen aquest debat de manera més forta. El cas del Líban és paradigmàtic. Clar, en certa manera, el govern libanès empeny els sirians a tornar. És a dir, el govern libanès ja li va bé. El racisme institucional en aquest país envers els sirians és brutal. No només institucional, també al carrer, però el problema és que les institucions, fins i tot, tenen intenció que els sirians, doncs, si se'n poden tornar cap a casa seva, endavant. El que passa és que aleshores el retorn pot ser prematur, perquè en moltes àrees, com s'ha estat comentant, no és que la guerra no només no s'hagi acabat, sinó que fins i tot allà on les hostilitats no hi són, de manera clara, ja hi ha moltes altres violències que estan encara sobre el terreny. Mm-hmm. I, per tant, un retorn prematur, sense cap tipus de seguretat, amb la teva casa destruïda, en zones que encara estan arrasades, etc., és un retorn totalment irresponsable políticament i és perjudicial pels que ja han patit l'efecte de d'haver-se degut d'anar de casa seva.
Ricard, tu ara estàs treballant, esteu preparant un documental amb en Marc Mancinès, amb la productora l'Albert Soler, perquè fa, no només és fotoperiodista, sinó que per guanyar-se la vida com a freelance en aquest món nostre que està tot tan precari, a part d'això t'estàs especialitzant en altres facetes de la producció audiovisual, fas de fixer, no?, en aquest documental.
Sí, sí, jo ara faig de fixer. El 2011 vaig començar a fer de càmera de vídeo i el que dius una miqueta, vull dir, degut a la precarietat laboral que hi ha actualment, doncs la idea és intentar buscar altres camins, no?, i va sortir l'oportunitat de fer aquest documental amb l'Albert i amb el Marc i, bueno, doncs ara...
No és un documental qualsevol, torneu tots a Síria...
No, sí, el Marc, és el retorn del Marc al cap de 5 anys després d'haver estat allà i s'explica una mica, doncs, sobretot la visió que hi té, com ho veu i retornar una mica als punts on per ell van ser importants i significatius, no?
I aquesta... ara parlàvem del retorn dels refugiats, també el vostre retorn. Tu no has deixat anar-hi, perquè jo recordo, des que ens vam conèixer i has anat manta vegades a Síria, no has deixat de tornar-hi malgrat tot, però realment retornar a un espai on hi ha hagut una guerra i veure un país devastat segurament és de les experiències més doloroses, no? Perquè aquí, en el llibre, tenim la guerra, però també tenim l'expressió de les cares de molta gent que hi han perdut la vida, no?
Sí, és tremendo, sobretot pel tema de la població civil, no? Sempre parlem de les guerres, dels conflictes, ens oblidem moltes vegades del postconflicte, de com la gent després viu un cop ha passat això, i sobretot com afecta la població civil, no? Perquè al final, realment, els que pateixen, els que realment tenen les conseqüències, sempre són la població civil. També volia dir, sobretot, que ara hi ha el problema, parlant de refugiats i de retornats, el tema de les persones que són europees o d'altres països, no? Que no se sap ben bé què fer amb aquestes persones, no? I potser el que no hauríem d'oblidar és que també hi ha bastants nens de molts països europeus que encara estan allà i que cap govern a dia d'avui ha fet alguna cosa per poder retornar aquests nens i protegir aquests infants als seus països d'origen, no?
Xavier, el 30 minuts d'aquest diumenge posa l'accent sobre tot això, la població civil, una família, en el cas del Gabriel, el retorn amb el seu pare a Alep, no? És això el que veurem en el 30, no?
Hi ha una part bastant centrada en la família del Gabriel, però també hi ha molts testimonis de gent de Damasc i d'Alep, i el que fem és una anàlisi de com la guerra ha afectat diferent, no? Una ciutat com Damasc, on la batalla era exterior, era de setge, i com en un barri que és Batuma, que és un barri cristià, com afectaven el llançament de morters des de l'exterior, i Alep, que totalment és diferent, no? Que és una guerra que de ciutat, que la trinxera està just al mig de la ciutat, i veure com aquests diferents tipus de violència afecten a la gent. I res, doncs esperem que la gent els agradi i que serveixi d'un pont d'empatia entre tots.
La veritat és que és imprescindible que posem focus sobre el que ha significat la guerra de Síria, el que ha significat Estat Islàmic, i aquest llibre d'en Ricard ho fa, no? No únicament a Síria, sinó també a l'Iraq i a Líbia i tot el que es derivarà d'aquí a nivell de refugiats i de fracàs de les polítiques que tenim aquí a Europa sobre aquest tema. Gabriel, una abraçada, que vagi bé la tesi.
Merci, abraçada a tots.
Estàs en recta final o no?
Sí,
en recta final.
Això del doctorat mai se sap.
Això és veritat, això sí. Això és veritat. Que vagi molt bé, una abraçada. Ricard, que vagi bé.
Moltes gràcies.
Te'n tornes aviat?
Sí, la idea és aquesta. Si aconsegueixo alguna feina, sí.
Que vagi molt bé i que tornis quan vinguis. Adéu, Xavier, gràcies. El 30 minuts després del Telenotícies, aquest diumenge.